El matí de Ràdio Sabadell.
I avui volem viatjar des del barri de Poblenou fins a Anglaterra, fins a Blackrod Bolton, perquè volem conèixer la història de Ricardo Montalvo, un genet espanyol que està fent història.
TUS, Transports Urbans de Sabadell, patrocina els nostres barris.
A la vida tots tenim somnis, il·lusions i objectius que volem aconseguir. De vegades ens trobem amb més o menys obstacles per fer-los realitats, però si els somnis es compleixen no és per art de màgia. Normalment és perquè darrere hi ha treball, hi ha constància, talent i esforç per aconseguir els passos adequats. Avui precisament us volem donar a conèixer un cas. Es tracta del sabadellenc Ricardo Montalvo, un veí del Poblenou que és un apassionat dels cavalls i que viu des de fa 6 anys a Anglaterra. De fet, s'ha convertit en un genet professional.
L'entrevista.
Ricardo, bon dia.
Bon dia, què tal?
Això tu, com estàs? Com va la vida a Anglaterra?
Pues molt bé, la veritat que... Cada cop està anant millor, tot i que vaig fer la meva planificació de tornar a Sabadell fa un parell d'anys, però vaig conèixer la meva parella i ja vaig decidir que m'havia de quedar. I mira, fins aquella decisió que sembla que tot ha fet un canvi de cap a positiu i estan coses molt bé i molt content. I bueno, mira, ara amb la notícia d'entrar a l'equip nacional és com... un somni, que portava un somni feia molt temps.
Clar, perquè hem de dir que el Ricardo ha aconseguit entrar, doncs això, formar part del concurs complet, que és una de les disciplines olímpiques. Ara ens ho explicarà, però primer fem un viatge en el temps. Ricardo, explica'ns per què, doncs amb 29 anys, no, el 2016, doncs vas agafar i vas marxar del teu barri, de Poblenou, doncs fins a Anglaterra.
Bueno, no va ser una decisió fàcil, sobretot perquè jo allà tenia el meu treball com a professor, estava treballant a Can Calders i tenia al voltant de 80 alumnes i també tenia la casa meva i també tenia cavalls i com la vida ja la tenia més o menys encarrilada. Sí. Però me'n recordo que vaig tindre un moment treballant allà a Can Calders, vaig decidir en un migdia, me recordo que feia molta calor i vaig pensar, ostres, si jo soc feliç, m'agrada el que estic fent, però necessito aprendre més. I per aprendre més, vaig pensar i vaig trucar, me recordo, a l'Edu, a Tedu Fresne, el meu amic, i li vaig demanar consell de què he de fer per aprendre més, a més. I ell em va dir, bueno, si tu vols aprendre a fer això professionalment, has de marxar perquè les oportunitats que hi ha a la Terra, a Alemanya, no són les mateixes que trobaràs aquí. I tenia raó, perquè aquí n'hi ha molts més professionals, moltes més competicions a nivell internacional que en ningun país del món. O sigui, ell em va aconseguir un contacte.
I vas fer la maleta i vas marxar, no?
Exacte, sí. I va ser tot una locura, perquè la meva família, fins i tot al principi, deia, bueno, si tu ho vols fer, et recolzem. Però pensa que ho tens tot aquí. Però bueno, jo vaig pensar, mira, això me'n vaig per un any o un parell d'anys i després torno. I encara sóc aquí, que ara quasi 7 anys farà l'octubre.
I encara perseguint els teus somnis, perquè com bé deies, doncs, tenies doncs, aquesta feina estable a Can Calders, a Sant Cugat, i vas fer la maleta amb el suport de la teva família. De fet, hem de dir, Ricardo, que també doncs, et va ensenyar, no, la teva mare precisament això, a treballar amb tenacitat, amb esforç, per aconseguir, no, fer realitat els teus somnis.
I tant. Jo, la veritat, que si amo els cavalls és gràcies a ella, que ella va ser la que em va guiar i em va ensenyar a cuidar d'ells, a estimar-los i a ser feliç amb els petits detalls, perquè aquí la gent es sobta molt de que jo mai, bueno, mai, la meva professora ha sigut la meva mare fins que ella va marxar, no? Però jo mai he tingut un professor quan era petit i tal. Era un hobby per mi. I que canvi d'un hobby a ser una professió és un somni, perquè jo per mi cap dia és que estic treballant, estic fent el que m'agrada i el que disfruto. I bueno, això va canviar com vaig fer 25 o 26, sí, em sembla que vaig començar a treballar, i llavors vaig fer de professor, vaig començar a les Tanques, allà a Viladecans, amb l'Anna Dorca. Després ella, l'Anna, em va aconsellar, si volia aprendre més, anar amb l'Eduardo, a la Via del Fresne, a Sant Cugat, i vaig estar amb ell quasi 2 anys, sempre que va ser, i després d'allà va ser quan vaig trobar el lloc de professor a Can Calders, i va ser a Can Calders quan vaig prendre la decisió de vindre cap a Anglaterra.
I explica'ns com va ser també la teva experiència només a arribar a Anglaterra, no? Perquè em sembla que, a més, bueno, no tenies ni idea de l'idioma, no?
No. La veritat és que allà, en aquell moment, et dones compte de que l'anglès és superimportant. O sigui, jo, el meu nivell d'anglès era zero patatero, no parlava gens. I llavors, imagina't, els primers, et diria els primers mesos, o potser quasi l'any, que jo em comunicava a les persones pues, amb les mans, amb el mòbil també, si volia traduir alguna cosa. I clar, jo me'n recordo que al principi la vaig pifiar un munt, perquè ells a vegades es pensaven que jo havia demanat i me'n deia una cosa i jo feia una altra, i bueno,
clar, els problemes de comunicació, bueno, però... no?, per l'idioma. Clar, però hem de dir que tota la vida és experiència, i evidentment tu a Anglaterra no vas començar de genet professional, sinó que evidentment doncs, les primeres feines, no?, van ser també doncs, això, moltes hores, fins i tot netejant quadres.
I tant. Bueno, fins i tot ara mateix encara estic netejant quadres un parell d'hores al matí, i després continuo muntant els cavalls, però al principi me'n recordo que hi havia setmanes que només estava netejant quadres i els cavalls, sí, però els preparava per al genet per al que treballava, però no els muntava. Fins que ells no et veuen que estàs preparat, no et donen l'oportunitat el primer dia. O sigui, has de lluitar i has de continuar i esperar, ser pacient. I ja està, i lluitar i pensar que cada dia el sol sortirà i ser positiu. I jo sempre m'he considerat una molt positiva persona i això m'ha anat molt bé aquí. També t'he de dir que hi ha dies que penses, val la pena això? Tindrà els seus fruits algun dia o serà una pèrdua de temps? I no, el temps ha posat tot al seu lloc i la veritat és que estic supercontent de com ha anat.
Com et veien ells? Perquè també, doncs, documentant-me per preparar aquesta història, no?, també he llegit que, clar, que es sorprenien, no?, també al veure't com doncs, tu, doncs, allò, doncs, la teva relació, no?, amb els cavalls, que fins i tot, doncs, clar, la teva tècnica, no?, que muntaves gairebé com un indi, no?, sense muntura.
Exacte. Això és el bo que jo he tingut sempre, que sempre de petit he muntat sense muntura i l'equilibri que tu tens al cavall és bastant bo. O sigui, i aquí em deien, aquí sempre em deien, era com una esponja, em deien, és com una esponja que absorbeixes tot el que veus i aprens ràpid, però més que res, la meva experiència quan era petit, de muntar a pèl i fer la meva amb la meva mare, doncs em va donar molta llibertat, i em va donar, va crear unes experiències de que això se't queda gravat.
A flor de pell, no?, m'imagino, clar, com un tatuatge, no?, aquesta manera.
Les teves habilitats.
Clar, i aquesta connexió, no?, suposo. Exacte. Que també doncs, a tenir doncs, aquesta relació amb el cavall, perquè vull que ens expliquis també la teva història, no?, perquè és molt especial. Amb precisament doncs, amb el teu cavall, no? Explica'ns com es diu també i com t'ha ajudat a arribar a nivell internacional.
És una passada, la veritat, perquè bueno, jo sempre hem tingut cavalls a casa meva, a Sabadell, i clar, no, per motius no vaig poder portar-me'ls cap aquí, vaig mantenir-los allà a Espanya, i bueno, vaig criar un parell, però en aquell moment, això fa 4 anys d'això, estava buscant un cavall per aquí, per buscar un equip a Anglaterra i concursar-lo i anar a prendre els dos. I gràcies al meu amic Ivan Aguado, ell sabia que jo estava buscant per comprar un cavall no molt car, i em va dir, mira, tinc una amiga que la pobra va comprar aquest cavall quan tenia 5 anys, ara en té 12, o sigui, fa 7 anys de que aquesta dona està entrenant aquest cavall, i aquest cavall en aquell moment no estava disfrutant de la vida, o sigui, estava en un estat de que no volia ser muntat, no volia cal fer res, només volia estar tranquil i que no el molestessin. Estem parlant d'una dona que és professional, una dona que ha concursat fins a Gran Premi, que és el màxim nivell de doma clàssica. I jo vaig pensar, bueno, potser la rutina que té aquest cavall no és la rutina que el cavall vol. O sigui, jo el que provaré serà algo diferent. Uh-huh. Intentaré entendre què és el que el cavall necessita i donar-li. I llavors vaig parlar amb la dona perquè ella va fer la difícil decisió de que volia acabar amb la vida del cavall. Aquí a Inglaterra li diuen put the horse down, which, uh-huh. El que significa és que no volia vendre'l perquè ella pensava que podia fer mal a algú. Llavors el meu amic Ivan, perquè ell sap que jo tinc una connexió amb els cavalls que són difícils, m'agraden, o sigui, és com un challenge per mi. I sí, vaig anar a provar el cavall i jo vaig notar que el cavall no volia saber res dels humans, o sigui, estava en un estat que estava desquiciat, no disfrutava del que estava fent. I jo li vaig dir a la dona, jo, mira, si abans de que tu el portis al veterinari perquè el sacrifiquin, clar, a mi m'encantaria de que em donessin l'oportunitat d'una setmana, dos o un mes, de que jo el provi i si tu ho veus, si tu estàs d'acord, si tu veus que el cavall és feliç, li donem una altra oportunitat. I la veritat que al principi ja no estava molt entusiasmada perquè ella portava 7 anys intentant que el cavall canviés i que el cavall disfrutés de ser muntat i tal. Uh-huh. I jo li vaig fer una sèrie de preguntes d'intentar investigar una miqueta el que el cavall necessitava.
Sí.
I em va dir que el que ella mai havia pogut fer amb ell era un simple passeig pel camp o pel poble o sí, qualsevol lloc, que sempre em muntava a la pista de doma clàssica. Uh-huh. Perquè ell havia intentat fer-ho, havia intentat anar al passeig amb ell i era molt perillós. De que ella s'havia vist en algunes ocasions que no tenia ningú cap control del cavall. Uh-huh. I podia fer mal al cavall i amb ella. Pues llavors jo el que li vaig dir va ser precisament, li vaig dir, bueno, pues jo començaré amb això. Em tiraré el temps que faci falta fins que ell sigui un cavall normal, fent un simple passeig.
Sí.
I sí, al principi me recordo que vaig fer passejos amb ell de 2-3 hores, que el cavall pues, sí que estava en un estat de que podria fer mal a algú, però jo més o menys jo no va passar res i el cavall al final, en 2-3 setmanes, el cavall va entrar i va acceptar que això era normal. O sigui, això normal, com caminava pel camp, caminava pel poble, i el cavall, en un moment, fa un clic en la seva conducta. Uh-huh. I es va relaxar. I llavors, a partir d'això, el cavall es va entregar a mi i vam començar a saltar, vam començar a entrenar el concurs complet, que és el que jo faig. I és un crac, o sigui, des de no haver saltat mai, amb 12 anys, en Nau està en l'equip nacional amb 16. O sigui, és un...
És un crac com tu, Ricardo, o sigui, que heu demostrat tots dos, no? Heu fet bon tàndem perquè ara, doncs, això, doncs, esteu aconseguint, doncs, marcar un camí, no?, per molta altra gent, perquè la veritat és que ara vull que ens expliquis això, com estàs, no?, a nivell de competició, perquè, doncs, has fet una evolució, una progressió, com el teu cavall, no? Explica'ns, sobretot, això, en què consisteix aquest tipus de cursa, no?, i això, en quina posició, no?, i quins són els futurs reptes que tens.
La tercera prova que fem al concurs complet és la de cross country, que és saltar una sèrie d'obstacles naturals al camp, com poden ser salts a l'aigua, saltem també tipus de cases, troncs, tot tipus d'obstacles de cada pots trobar al camp. I ara pues, el que hem de fer, el meu cavall i jo el que hem de fer és intentar competir en aquest nivell per tindre-ho més solidat i intentar fer més concurs amb l'equip nacional, que ara mateix el que farem és una Nations Cup, una Copa de Nacions, i és per trobar la classificació a les Olimpiades de 2024 a París. O sigui, ara això de les Nations Cup és una lliga a l'equip que aconsegueixi més punts a aquesta lliga, té una plaça directa a les Olimpiades i Espanya pues, és el que hem de fer, trobar els majors punts possibles per intentar classificar.
Però llavors entenc, Ricardo, que si et classifiques per anar a París el 2024, aniries en representació d'Anglaterra o d'Espanya?
D'Espanya, d'Espanya.
Ah,
Sí,
val,
claro.
val. Ricardo, i clar, m'imagino que llavors tots els esforços ara de cara al 2024 a competir, no?, a guanyar aquestes Olimpiades que a París representen el teu país, a Espanya.
Seria un somni. O sigui, ja és un somni estar a l'equip nacional, aunque sigui de moment només per un concurs. Si va bé el cavall, doncs, tenim la possibilitat de fer més concursos representant Espanya i estan amb l'equip nacional. I si tenim sort i lluitem per aquesta plaça olímpica, doncs mai se'n sap si podríem formar equip o bueno, ja es veurà. Seria un somni, la veritat, seria un somni.
Doncs, de moment vas en la bona línia.
Gràcies, moltes gràcies.
Suposo quan són les properes competicions?
Ara per la que estem seleccionats és del dia 12 al 14 de maig a Chatsworth, és aquí a Anglaterra, és la que fan aquí a Anglaterra. Després la següent és a Irlanda, a Mill Street, del 1 al 4 de juny. I després la següent és a Polònia, a Strzelce. Sembla que és del 22 al 24, si no recordo malament. I després la següent és a França, a Jardí. I després tenim, em sembla que la de Bèlgica, a Arville. Quina més? Deixo algun. Ah, la de Suïssa. També n'hi ha una a Suïssa. I em sembla que l'última és a Bukele, a Holanda, a l'octubre.
Doncs Déu-n'hi-do, eh? Tens el calendari ben ple d'això, de reptes per
Sí,
endavant. Per cert, no
i
sé
tant.
si doncs, des de que vius a Anglaterra vens molt per aquí, per Sabadell, per al teu barri, per Poblenou.
Intento anar com a mínim un cop a l'any. Sobretot ara a Anglaterra els concursos són des de l'octubre fins al... Perdó, des del març fins a l'octubre, i ara és més impossible anar perquè estem a tope de concursos i d'entrenaments i tal, però segurament que cap a final d'any aniré un parell de setmanes o tres, que sempre trobo molt a faltar la meva família, la meva iaia i els meus amics, sempre estan amb el meu cap, la veritat.
Doncs nosaltres també seguirem ben atents com vas evolucionant, com vas intentant doncs, aconseguir que es facin realitat els teus somnis i esperem que
Gràcies.
aconseguiu doncs, superar aquestes proves, aquest 1,30 m, no? Has dit que havíeu
Sí,
de superar
1,30 m.
per competir i a veure si doncs, això, de cara a les Olimpíades, doncs, sentim a parlar del Ricardo Montalbó. Que vagi
Oh,
molt bé.
seria genial. Moltes gràcies, molt amables.
Una abraçada gegant des de Sabadell.
Una forta abraçada. Adéu-siau.
Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my. Tears me apart. Bleeding,
time I can go far. Thinking about where I've been ain't helping me start.
TUS, Transports Urbans de Sabadell, ha patrocinat els nostres barris.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps, estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.